M'agradaria fer vos una lectura de realitats tenint en compte la mena de mirada que hi ha en el poemari i el paper que hi té el color. La majoria de lectures que se solen fer de realitats giren al voltant de l'adscripció o la adscripció de Vignoli al realisme històric. Tot i així, crec que Vignoli, és veritat que el realisme històric i el context tenen un paper important en realitats, però a Vignoli normalment la poesia li sortia d'una necessitat interna i és per això que pensar que va escriure realitats per adaptar-se o no en aquest context, com en alguns cops s'ha proposat, doncs em sembla que no seria ben bé cert. De fet, em sembla que hauríem d'entendre realitats com una resposta al callar. De fet, per l'escala secreta era una resposta al callar. Això s'entén sobretot si tenim en compte que per Vignoli la figura del poeta és una figura dividida, connectada i intermediària entre dues realitats. Una realitat metafísica, mística i una realitat terrenal. Totes dues realitats queden sintetitzades en el símbol de l'arbre, que ja trobem al callat. El callat fa referència a aquesta realitat metafísica en què es busca la poesia, la recerca de la veritat, de luminós. Realitats, em sembla que el que busca és traslladar aquesta recerca però la realitat objectiva. I alhora parla de la reinserció del poeta a la realitat objectiva i quotidiana, no?, després d'aquesta il·luminació que suposa el callat. En la primera secció, Vignoli connecta amb aquests tres versos d'un dels darrers poemes del callat, que es diu Menja, i que diuen: després de molta lluita, sols després, pot la mirada omplir-se i retenir calladament, i el gra madura els camps. En la primera secció de realitats, que és el temps on es contempla, el que fa Vignoli és buscar construir una mirada que pugui arribar al fons de les coses, no? Una mirada que capti la permanència immutable, allò que hi ha d'etern en les coses. I aquesta mirada ve sobretot en una època no marcada pel temps, en una realitat fràgil. Per això realitat és ara, i això també obté aquest canvi d'ulls que desitja a través de capbussar-se en el gorg del temps, del gorg del jo i del gorg de la natura de Santa Coloma de Farners. Un altre element que és molt... Bé, de fet, tota aquesta primera secció és una secció metapoètica, no? Perquè el que fa és buscar la paraula, en el fons, i buscar la mirada. Un altre element que és molt important d'aquest poemari, com podeu intuir del títol de la conferència, és el color. El seu pròleg, el pròleg de realitats, Vignoli diu: m'agrada d'imaginar aquests poemes una mica a la vora de certes pintures de Van Gogh, on el moviment arrebatat de la pinzellada i la vivesa del color cuida entremetre aquesta força emocional i de sentiment de l'artista, tot i no perdre mai la referència a la realitat. Sovint que s'ha considerat que la relació amb Van Gogh és d'aquest poemari és sobretot per les imatges que trobem en el poemari. No? Hi trobem els camps de blat, la figura del llaurador, que són imatges que Van Gogh explora doncs, en quadres com aquest, sobretot de l'època d'Arles. Tot i això, Vignoli als anys 50 s'interessa molt per la creació artística de totes les arts i pels diversos llenguatges artístics. I em sembla que el que intenta fer aquí, sobretot en aquesta primera secció, és traslladar a la poesia el que seria el llenguatge de la pintura de Van Gogh. Com ho fa? Doncs sobretot a través dels colors, especialment els colors que utilitza Van Gogh, i de la imitació de les pinzellades incisives de Van Gogh a través de la col·locació de les paraules d'una determinada manera. A banda del groc, això hauria de sortir groc, imagineu-vos que és groc, que és el groc de l'or, Per tant, el groc de la poesia i el groc de la llum també, i el groc que és extremadament important per Van Gogh, com sabeu, també és molt present en aquesta primera secció, el vermell de la sang. Sí, però també de retenir grumolls a sangonosa claror vesprau. La sang donarà lloc també a un centret en l'horitzó de Vendran. La sang, que és passió, en Van Gogh és violència, en Vignola és sobretot la passió de l'incendi poètic, perquè la creació poètica per Vignola és això, és un incendi. Quan Vignola escriu és com si cremés de la passió i de la possessió que sent per part de la poesia. És per això que per la cega tot és vermell i cremen les muntanyes i el vi raja vermell. Veieu aquí aquests dos vermells que junts tenen una força com la força de les pinzellades de Van Gogh, no? I alhora Vignola també juga amb el contrast entre colors. En aquest cas, els blaus i el roig, tot es mor sostenint entre dits blaus una flor roja, el roig de l'incendi, el blau de la paraula. Per què la paraula per Vignola és blava? Doncs probablement perquè el blau és el color del mar i Vignola troba la paraula endinsant-se en el joc, que és com el mar, com el golf. Llavors la paraula no pot ser d'altre color que la blava. El blau, Van Gogh diu que sempre ha d'anar acompanyat del groc i del taronja. Vignola a vegades el posa sol, no? Però quan el contrasta amb el groc, la sensació és com si trobéssim un racó etern en un món que és fràgil i que és fugisser. És com si trobéssim això, la veritat, no? I la pedra solitària, que al capdavall és la troballa de la poesia, l'abisme és groc, però hi trobem elements blaus. I de fet, en els esborranys, l'abisme era blau, la pedra també era blava, però l'ocell era groc. Un cop construïda aquesta mirada, en la primera secció, el poeta ja es troba preparat per poder dialogar amb la realitat objectiva, quotidiana. I és que la segona secció és això, és un diàleg, a vegades fins i tot teatral, entre el jo i aquesta realitat. De fet, l'últim poema de la segona secció es diu L'acte darrer, precisament per això. Bé, aquests poemes sovint s'ha dit que són el que més s'apropa de realitats al realisme històric, no? Però que a Vignola no li acabava de sortir, perquè en les darreres estrofes doncs, acabava sortint-li doncs, el que és ell, no? És la poesia del jo. Però és que precisament això forma part d'aquest diàleg. No? En molts dels poemes trobem unes primeres estrofes en què el jo poètic doncs, parla d'allò que veu a fora, per exemple, el mecànic i la seva família, que és un dels poemes més emblemàtics de realitats, parla de la família del mecànic, de com viuen les coses, i a les darreres estrofes el poeta es pregunta i jo què faig? Jo, considerós, me'n veig de temps, trafico amb el ressò de les campanes mortes, atresoro secretes veus o faig volar els coloms de la paraula amb una canya seca de rellogat al colomar del cant. Evidentment, el to canvia i aquí apareix el jo, no? I és un constant diàleg entre el jo i la realitat de fora. Hi ha poemes en què el jo guanya i únicament parla de records i d'una experiència purament subjectiva, i altres poemes en què la presència de la realitat externa és molt diferent. De fet, el mateix Vignola diu a la lectura que pronuncia el Liceu francès, diu: a desgrat del títol Realitats, la poesia d'aquest llibre no és realista pròpiament. Ara bé, en la segona part del llibre, titulada Figures en èmfasi, he utilitzat la tècnica descriptiva que és pròpia de la poesia realista, però fatalment aprofito un efecte líric o suspensa líric que es produeix cap al final, a la fi del poema. També hem de tenir en compte que Vignola venia de l'existencialisme, venia d'escriure algunes narracions en què ell havia mirat cap enfora, i fins i tot hi ha una narració que és l'home que va assassinar la Primavera, en què ell es planteja les diferències entre tres persones, o dues persones i un col·lectiu, i la manera diferent que tenen de mirar la realitat i de viure la realitat i com es confronten aquestes tres maneres de... I aquesta prosa està escrita cap als anys 50, a finals dels 50, per tant és el moment en què es gesta el callat i es gesta alhora les realitats. Bé, aquesta mirada té un seguit de característiques que ara m'agradaria mig esmentar-vos. En primer lloc, el poeta continua dient que, el jo poètic continua dient que està posseït per la poesia i que ell veu a través de la poesia. Ja no sóc jo que miro, sinó ella. A més, a vegades és una mirada plena de flames. Perquè les flames posin raó brillant els teus grans ulls, senyora. A més, aquesta poesia queda identificada amb Eurídice. Per què? Doncs perquè el poeta s'identifica amb Orfeu, autorretrat a l'ombra d'Orfeu. I és curiós perquè Orfeu no pot arribar a treure Eurídice dels inferns, no? Tot i que voldria. I Vignoli té la sensació sempre de no poder arribar a la poesia. Com més s'hi acosta, més lluny se'n sent, no? Vull dir que no és una metàfora casual. A banda d'això, Vignoli que també fa és una reflexió al voltant de la mirada i de l'objectivitat o objectivitat de la mirada i de les dificultats que hi ha en mirar. En aquests versos que hem citat tant avui, he decidit escriure poesies concretes. Envelleixo, que en realitats no fum, s'hi afegeix, i tanmateix un fum ara m'entela, s'interposa fluix entre la cosa i jo, que totes les arestes afina, ja el món quasi no fa mal. És veritat que aquesta mena de tel, de fum, és el tel de la poesia, com havia dit abans la Lourdes, però alhora és la mena de pantalla que impedeix al jo arribar a l'essència de les coses. I ell, per molt que intenti arribar-hi, no ho aconsegueix, no? I això ho veiem en molts dels poemes d'aquesta secció, en què separa la cortina, els vidres estan entelats, hi ha reixes a través de les quals veu la realitat, allò que aconsegueix és un reflex, però no és la realitat en si. O hi ha fins i tot cortines d'arbres. Això ens fa pensar també en les reflexions o en la reflexió que feien els impressionistes al voltant de la mirada i al voltant del tel que hi ha entre aquest jo, no?, i aquest objecte mirat i alhora el tel que tenim nosaltres, lectors, que veiem la realitat a través dels ulls del poeta. El més interessant també d'això és que tots els poemes de realitats lliguen els uns amb els altres. Cada poema comença on acabava l'anterior, com si s'establís un fil. I aquest fil també hi és en el pas del temps al voltant dels poemes. La primera secció de realitats passa sobretot a l'estiu, quan hi ha molta llum, quan és l'època de la sega. I aquesta segona secció és on es produeix el canvi entre l'estiu i l'hivern. Els primers poemes passen a l'estiu, com veieu aquí en la llum, i alhora hi ha moltíssima llum. Els últims poemes passen sobretot a l'hivern i la llum és molt menor. Per exemple, Plaça Vella parla de la tardor i Reclinatori diu que s'ha fet fosc i que es comencen a encendre els llums del carrer. Alhora que pel final es concentren els poemes que parlen de la mort, no? O de la bellesa, el vell pescador. Una làpida, que ja el títol ens indica que parla de la mort, castanyada amb lectura de poemes i un mort d'accident, que parla de la mort d'un seu amic, artista, Rogent, de cos present, que parla de la mort de Carles Riba. Tot això fa que la foscor impedeixi veure la realitat objectiva. I alhora que l'hivern, quan és hivern, el que fem és tancar-nos a casa, no? I recollir-nos, és el que fa Vignoli. Cada cop es recull més i alhora se sent com més esqueixat de tota la realitat, sobretot arran de la presència de la mort, de la fosca, no? I així d'un puc veure i clar, puc veure els contraforts il·luminats de vida, passem a un em giro i veig la nit, miro endavant i veig la nit. Però què em separa de tot? Enyor, desassossec, obscur, que sol estic. I és aquí on passem els camps del separat. També són uns poemes que s'ha considerat que no tenen res a veure amb la resta de realitats i que són com una mena d'afegitó, però és que potser la intenció també és aquesta, no? Vinyoli se sent esqueixat, separat d'aquesta realitat, i aquests poemes, que són sonets, que per tant tenen una forma completament diferent de tot el llibre, reflecteixen doncs aquesta separació, no? de la resta, i alhora són uns poemes en què el jo parla amb ell mateix, se sent això frustrat, separat, no sap què fer, es planteja si abandonar o no abandonar el camí de la poesia, que és el que fa sovint Vinyoli, però per acabar dient sempre que no, que ell és poeta i que encara que això sigui una condemna, que ell vol escriure poesia i que només entén la vida d'aquesta manera. Aquest és el penúltim poema d'aquesta secció i diu: tan erro foll per un camí de foc, tan sobirà d'un dolorós afanys, que més que foll, sóc un ardent estrany, segur només del foc per on em moc. Evidentment, la presència de l'incendi, en realitat és el poemari en què més presència hi ha de l'incendi de tota l'obra de Vinyoli. Tan delirós, tan ebri del deport, de bracejar la flama i fer-ne guany, cremant-hi més, que estic en un parany, d'on mai no sortiré, ni viu ni mort. Poesia al capdavall és una batalla i és la batalla de Vinyoli la que va lliurar tota la seva vida i la vivia això com una condemna temptadora, però tot i així condemna. No vull confort, ni llit, ni dolç recer, ni calma que no sigui la del mar, ni sostre que no sigui l'aire vent. Acabi el joc de ser foll moviment, gritant alant i goig i seguetzar en escampall de cendres sota el vent. Tot i que aquí sembla que digui prou, ja no vull continuar escrivint i tot el que suposa, llavors trobarem el darrer poema, que és el separat, on d'alguna manera admet també que la figura de poeta també és una figura que s'ha d'acabar mantenint separada del món, perquè també és una mica la funció d'intermediari també, o la funció d'observador també suposa això, no? Haver-se de distanciar de les coses per analitzar-les, mirar-les i viure-les d'una altra manera. En tot cas, bé, sí que en 20 minuts tampoc ha pogut ser una lectura molt profunda de realitats, però si més no, m'agradaria que hagués quedat una mica clar que és un llibre molt complex, que evidentment la presència del context és important, però que hi ha molts altres elements o moltes altres perspectives des de les quals es pot analitzar i aquesta, evidentment, només n'és una. Moltes gràcies.
Potser pot haver 5 minuts, 10 minuts de conversa, de col·loqui.
Sí. Volia preguntar, Carina, a part de felicitar-te per la magnífica exposició. Per tant, el títol aquest de realitats, no? Aquestes realitats, quines serien? Quan Vinyoli titula així el seu llibre, a què es vol referir exactament? A les dues realitats, les del món físic concret i alhora les de la transcendència per via de la contemplació poètica, diguéssim, aquests dos aspectes que has comentat, o què diries?
Jo penso que hi ha això, no? Però que no només hi ha això, sinó que evidentment cada cop que mira al carrer, no? Veu una una realitat diferent, també és com s'enllacen totes aquestes realitats a través de la figura del que observa, però sí, també és el diàleg, no?, entre les dues realitats, la del jo i la dels altres, i a l'hora de la realitat metafísica i com casen amb la realitat objectiva, són totes aquestes realitats, suposo.
Perquè és el títol més prosaic de Vinyoli, no?, dels llibres de Vinyoli, no? Però alhora es planteja problemes, no?, aquest títol, no? És interessant.
Esclar, és... Sí, però clar, la gràcia també suposo que és aquesta ambigüitat, no?, i la possibilitat de això, de relacionar-lo, si cal, com s'ha fet, no?, amb el realisme històric, tot i que ell se mantingui al marge, no?, de relacionar-ho amb això. Però no sé, em sembla que hi ha tot això.
Perdó, només una pregunta. Has dit en el text, en la conferència del Liceu o de l'Institut Francès, el text d'aquesta conferència existeix?
No, hi ha unes notes, és a dir, un full petit, aquell que està a l'arxiu, és allò.
O sigui, allò, això és allò. Però en canvi diu coses, en aquest text.
Sí, diu alguna cosa, sí.
Pots repetir la frase aquesta?
Sí.
Perquè és una definició seva, és a dir, ell està parlant dels... està respondent aquesta pregunta, o intenta, està parlant del que representa per ell el llibre.
Sí, de fet hi ha dos llocs on podem trobar què representa per ell el llibre. Un és l'article aquell que hi ha a la premsa, que també estava a l'arxiu, en què ell explica què vol dir per ell el realisme històric i què suposa per ell haver escrit realitats i com se sent, no?, en relació amb el context. I llavors hi ha aquestes frases o aquestes notes de la lectura que diuen: a desgrat del títol Realitats, la poesia d'aquest llibre no és realista pròpiament. Ara bé, en la segona part del llibre, titulada Figures en èmfasi, he utilitzat la tècnica descriptiva que és pròpia de la poesia realista, però fatalment aprofit d'un clar efecte líric o suspens líric que es produeix cap al final, a la fi del poema.